notícies. David Solans.
Bona nit, són les 10. L'Eurogrup modera ara el discurs i deixa oberta una petita escletxa seguint negociant amb Grècia. El president Jerome Dijsselbloem i diversos ministres de l'Eurozona han matisat les contundents declaracions d'aquesta tarda on donaven per trencades les negociacions. Això sí, continuen ferms en el rebuig al referèndum de Tsipras i a l'extensió del rescat. Luis de Guindos admetia avui que la situació és extremadament difícil.
S'han complicat les coses, és a dir, és molt difícil continuar negociant en estas circunstancias y es difícil porque hoy pretendíamos continuar negociando.
L'Eurogrup denuncia que el referèndum que vol fer Tsipras és una consulta encoberta per deixar l'euro. El ministre de Finances grec, però, Yanis Varoufakis, ho ha negat.
Qualsevol que digui que aquest referèndum és sobre l'euro està fent una interpretació enganyosa. La realitat és molt clara. No és sobre l'euro, ni podria ser mai sobre l'euro. Recordeu que els tractats no preveuen que es pugui sortir de la Unió Monetària.
De moment, l'Eurogrup no s'ha mullat sobre si hi ha alguna possibilitat de concedir una nova pròrroga del rescat a Grècia fins diumenge que ve perquè el govern de Tsipras pugui fer el referèndum. Més qüestions. Moviment d'Esquerres Més ha tancat la porta avui a formar part de l'anomenada llista del president de cara a les eleccions del 27S. La formació, sorgida de la suma de Nova Esquerra Catalana i Moviment de Catalunya, creu que la llista unitària de Mas és una trampa. Més també ha escollit avui l'exalcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, com a presidenta.
Amb la ponència que han portat avui el Pere Almeda i la Marina Geli, el que ha quedat molt clar és amb qui no anirem. Això ha quedat claríssim i, per tant, la llista del president, única i exclusivament aquesta llista amb o del president, no hi tenim cabuda. No creiem que sigui la part més social i més d'esquerres, que creiem que hauria d'estar molt més forçada i que nosaltres portem en el programa, no ens veiem representats.
Casamitjana ha deixat la porta oberta a possibles pactes amb altres partits d'esquerres sobiranistes. Estan oberts acords amb Esquerra, Iniciativa, Podem i la CUP. Uns 600 civils han jurat avui la bandera espanyola al quarter del Bruc de Barcelona. És la xifra més alta de tots els actes similars fets a l'Estat durant aquest any. Un fet que ha omplert d'orgull a Alicia Sánchez Camacho.
Esta es la Cataluña real, es la respuesta de los catalanes que quieren demostrar que esta jura de bandera es la más multitudinaria de toda España, demostrando su compromiso con la bandera española, con la Constitución y con España. Por eso esta jura de bandera es tan importante.
El nombre de participants ha superat el que es va assolir a Madrid en un acte similar a l'abril. En aquella ocasió hi van anar 500 persones. El càsting de Joc de Trons serà dilluns i dimarts a la Fira de Girona i poden participar persones d'entre 18 i 65 anys, però amb una condició: que no portin tatuatges. Ho ha anunciat aquest matí l'Ajuntament de Girona amb una piulada al Twitter amb el document de l'empresa responsable del procés de selecció. L'empresa detalla que tindran preferència les persones primes, els homes amb bones condicions físiques però no culturistes, i les dones amb els cabells llargs. També sumarà el fet de ser de Girona o dels voltants. I la fàbrica SEAT de Martorell ha obert les portes avui a treballadors, familiars i curiosos. Han visitat les instal·lacions d'una planta de fabricació de cotxes que té 14.000 treballadors. Els més petits han pogut veure quin és el procés de fabricació i treballadors de l'empresa han comprovat l'enorme canvi que ha fet la fàbrica.
Ha canviat moltíssim, moltíssim. Jo li explicava al meu gendre, quan treballàvem a la zona franca, aquí ja va canviar la cosa. Allà era tot manual, tot a base de treballar a base de pinça, soldadura, i aquí tot és robots. Ha canviat molt, molt, molt.
Els organitzadors han qualificat la jornada d'important pel bon moment de la marca. I ara els esports. Amb Albert Redondo.
Hi ha marxa a França a la final del Mundial d'Hockey Patins entre la selecció espanyola amb 9 catalans i l'Argentina. Quan falten 10 minuts pel final, Espanya perd per 1-4. En futbol, a 2:15 de la nit, el Brasil amb Dani Alves s'enfronta al Paraguai en l'últim partit de quarts de final de la Copa Amèrica. El guanyador se les haurà amb l'Argentina a semifinals. L'altre jugador del Barça que hi havia competint és l'alemany Ter Stegen, que avui ha quedat eliminat de l'Europeu Sub-20 després de perdre per 5-1 contra Portugal. I al Mundial de MotoGP, Valentino Rossi ha guanyat el Gran Premi d'Assen i continua líder a la General. Ara prop 9 punts respecte a Jorge Lorenzo, que ha acabat tercer per darrere de Marc Márquez. A Moto2, victòria pel francès Joan Zarco, seguit de Tito Rabat. A Moto3, primera posició per Miguel Oliveira.
I el temps, la nit es presenta en situació de calma. Només es formaran boirines puntuals en trams de la costa, on les temperatures nocturnes no baixaran dels 20 graus. Demà s'espera un dia de sol i temperatures de rigorós estiu. A les comarques de Ponent s'arribarà a fregar els 40 graus. Això és tot per ara i tornem a la una després del Tu diràs.
RAC 1.
Són les 6 del matí.
El món a RAC 1. Jordi Basté. Òscar Dalmau. Òscar Andreu. La competència.
Són les 12 i...
Quim Morales.
Una i benvinguts a la segona hora.
Núria Travessa.
En ple debat.
14:15.
Parlem de la Champions i...
Aleix Pariser. 100 metres.
2:45 de la tarda.
Elisenda Camps.
Tot és possible.
Què tal, com esteu? Les 4.
Toni Clapés, versió RAC 1.
Són les 7.
Raül Llimós.
Benvinguts al primer toc.
Bona nit.
A RAC 1.
Són les 9.
Amb Xavi Freixas. Dani Sanabra.
Què tal? Bona nit. Són les 11.
Tu diràs. RAC 1 és comunicació, actualitat, entreteniment, esport.
RAC 1.
Tots som 1.
Reconcentrat.
Amb Jordi Beltrán.
Hora del reconcentrat d'avui dissabte. Demà hi tornarem també a 2:45. Però ara, de moment, encara ens queda una hora per recordar continguts del versió RAC1. Com deia, fins a les 11. I, de fet, aquesta setmana també han passat altres coses, com, per exemple, el fet de que, amb tot el que està succeint, t'acabes adonant que potser és que des que van dir que es va començar aquella crisi, el 2008, que ja es veia venir el 2007, hem passat 8 anys com de la prèvia d'un partit de futbol, saps? Allò que dius, hosti, 8 anys apretats, que ja són de transformació. De fet, quan va començar la crisi, hi havia persones que pensaven que més que una crisi això era un procés de transformació cap a una altra manera de plantejar la convivència en el planeta. I aleshores t'adones que ara realment comença la primera part d'un partit que té a veure amb la, podríem dir, també nova era de la globalització. Si bé tots els moviments migratoris que s'estan produint, les circumstàncies i situacions que també cada dia ens van arribant a través de la informació dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials, i us estic estan canviant coses. No sabem cap a on van, en molts casos, o potser sí que algú ho sap i no ho explica, vés a saber, però sí que sembla ser que la vida d'aquest planeta es va transformar, no s'anirà transformant. No sé si de forma radical o no, però almenys sí que estem veient que es produeixen transformacions. Bé, la famosa globalització, com diria el Jep Cabestany, el de la competència, no volia globalització, doncs això és la globalització, amb tot el bo i dolent que pot suposar, però sí que hi ha una cosa que jo crec que és bona perquè ens obliga a canviar el nostre patró de convivència amb la resta de gent que viu al planeta, segons com. Ja veurem si això es produirà aviat o tard, si haurem de passar molts anys d'incertesa, però mira, gràcies per ser amb nosaltres, una abraçada molt forta i, com sempre, moltíssima. Moltíssima bona sort.
RAC 1 centrat.
Què dius ara? Qui sap?
Segons una enquesta que publica avui el Periódico, el panorama polític català canviaria radicalment si a les properes eleccions del 27 de setembre es presentés una candidatura d'esquerres alternativa formada per Podem, Iniciativa i el procés constituent de Teresa Forcades. En aquest cas, la llista del president d'Artur Mas guanyaria, però per un escàs marge, i aquesta hipotètica candidatura de Catalunya en Comú podria quedar a només 2 escons de distància. Tot això política ficció, però analitzarem i parlarem d'aquestes possibilitats, d'aquest conglomerat de forces, amb Josep Maria Martí, cronista parlamentari, director del programa Parlament i periodista de TV3. Josep Maria Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, hi ha possibilitats o no hi ha possibilitats reals d'aquesta llista que avui el Periódico ja subtitula com Catalunya en Comú. Seria un Barcelona en Comú, però al que seria l'abast del territori català.
A veure, aquesta enquesta jo crec que presenta moltes incerteses. No la vull pas criticar, però, esclar, és una mostra de 800 persones, 800 trucades telefòniques o via mail, però, esclar, la llista del president, encara no sabem si hi haurà llista del president o serà Convergència Democràtica de Catalunya perquè les entitats sobiranistes no li contesten bé. Tampoc sabem qui podria formar part d'aquesta hipotètica llista. Això no ho sabem. Catalunya en Comú. Es basa en el nom, en el tema de Barcelona en Comú, que Barcelona sí que va donar una sorpresa i va guanyar, però, esclar, aquí ajunten Iniciativa, Esquerra Unida, Podem, procés constituent. Precisament, procés constituent i Podem sembla que tenen divergències i de lideratge segur. El Bano Dante Fachín de Podem vol ser ell qui ho lideri, però Teresa Forcades també s'ha postulat com sent ella la que ho lideri. En fi, no és tan... Jo, no sé, hi ha coses aquí que em sembla que són molt agosarades i generen molta incertesa. Com, ja hi arribarem més endavant, també que Unió Democràtica en aquests moments... Que, és que no se saben encara ni els caps de llista, és que canvia molt.
Home, canvia tant que, segons aquesta enquesta, si no es presentés aquesta candidatura de Catalunya en Comú, els resultats serien molt diferents, perquè aleshores Mas obtindria un còmode avantatge de 10 punts i la resta de forces quedarien, en aquest cas, molt per sota del resultat de la llista, en aquest cas, Convergència Democràtica. És a dir, que, clar... Sí. És una enquesta, com vostè diu, amb moltes incerteses, i, però aquesta enquesta sí que ens porta a preguntar-li si hi ha possibilitats d'aquesta Catalunya en Comú.
Sí, sí, això ja era la pregunta de més d'abans, però volia matisar el tema aquest de les incerteses. Evidentment, hi ha possibilitats perquè l'èxit d'Ada Colau i de Barcelona en Comú a la ciutat de Barcelona... tot i que va treure 11 regidors, que és molt poc, perquè la majoria absoluta està 21, però va ser la primera llista, i realment això no ho podem negar. Doncs això, parlava amb un diputat històric d'Iniciativa l'altre dia, i em deia, home, això ha animat molt a la nostra gent, perquè, és clar, si haguéssim anat sols, difícilment haguéssim tret 5 regidors que té en aquests moments a Barcelona Iniciativa, bé, en té 3 Iniciativa i 2 Esquerra Unida, però diu, esclar, hem tret uns resultats extraordinaris, i això ha animat molt a la nostra gent a impulsar o a continuar avançant cap a l'impuls d'aquesta fórmula. És una fórmula que ha funcionat a Barcelona. Els de Podem també no s'hi giren pas d'esquenes, perquè aquesta fórmula els ha funcionat especialment a la ciutat de Barcelona, però és que fora de Barcelona ha funcionat a Madrid, a la Corunya, a Santiago, a moltíssims llocs. Per tant, jo crec que no és descartable, però hi ha moltes coses encara que s'han d'afinar, entre elles el paper de Teresa Forcades, que com a líder sí que té unes bones valoracions, però, esclar, el procés constituent no té la força que té Podem, per exemple, no? I aleshores, esclar, Teresa Forcades sí que va mantenint, i és lícit i legítim, que ella vol liderar. Però, esclar, els de Podem diuen que nosaltres, previsible, probablement, segurament, som més. Aleshores, en fi, això hi ha molt que perfilar. I continuar, o sigui, però sí. Hi ha possibilitats, sí que n'hi ha. No, i dins d'aquesta enquesta, encara per acabar, esclar, és que hi ha moltes incerteses, perquè Ciutadans, amb l'Albert Rivera de líder, és una cosa. I aquesta enquesta està feta amb l'Albert Rivera de líder. Però, com vam comentar aquí, l'últim programa serà Inés Arrimadas, una diputada, m'han parlat l'altre dia, pràcticament segur que serà qui liderarà. És una persona molt preparada, segons el meu punt de vista, però molt desconeguda. Esclar, és que no és el mateix, és que varia molt.
No és el mateix, és més, l'enquesta, el primer escenari és l'escenari amb Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya per separat, i una llista, com dèiem, de confluències d'esquerres. El resultat, segons aquesta enquesta, seria la llista del president, si és que finalment hi ha llista del president, com dèiem, 33-35, Catalunya en Comú, 30-31, Ciutadans, 19-20, amb Albert Rivera, Esquerra Republicana de Catalunya, 19-20, l'alerta amb Esquerra, que fa temps que està estancada, la CUP, 11-12, PSC continua la davallada amb 8-9, Partit Popular també, que s'ho faci mirar, 6-7, i Unió Democràtica de Catalunya, 6-7.
Bueno, espera't,
6-7. M'espero i assegut.
Em trauré 70.
I pel que fa a l'escenari sense aquesta confluència d'esquerra, seria... La llista del president, si és que n'hi ha, 34-36, Esquerra Republicana, 20-21, és a dir, pràcticament els mateixos que amb la Catalunya en Comú, Ciutadans, 19-20, Podem, 18-19, la CUP, 12-13, PSC, 10-11, Partit Popular, 6-7, Unió Democràtica, 6-7, i Iniciativa per Catalunya Verds, 4-5. Per tant, aquí sí... que la llista del president seria la que guanyaria. Això no vol dir, perquè totes les aritmètiques són possibles, que acabi sent, o que fos Artur Mas el president de la Generalitat.
Sí,
perquè si comences a fer sumes, potser no ho és.
Potser no ho és. Depèn si hi ha...
No, ja l'hi dic jo.
Ho hem vist a les municipals, depèn si hi ha una prioritat...
Una cosa és que guanyi, una altra cosa...
Exacte. Si hi ha una prioritat sobiranista, una prioritat d'esquerres, etc. Això ho hem dit moltes vegades. Les enquestes, aquí, més o menys incertes, el que sí que marquen és tendències. I aquí hi ha diverses tendències que queda clar que si aquesta confluència de Catalunya en Comú, o com es digui, es fa, home, treuen uns resultats molt més acceptables que si van per separat. Per això estic convençut que, d'alguna manera, ja veurem amb qui, s'acabarà fent una cosa així. També una altra tendència és que, d'una manera o d'una altra, amb més marge o menys, la llista del president Convergència, és a dir, la figura d'Artur Mas, aguanta i aguanta davant. I una altra tendència, la que acabaves tu de comentar, Toni, és que Esquerra, doncs, sembla que s'ha
estancat
una mica.
Sí, sí.
I l'altra tendència, això ja és evident, les davallades de PP i de PSC, que són espectaculars, bueno, i que la CUP també va molt amunt.
I els increments, com vostè diu, de la CUP i de Ciutadans.
I de Ciutadans, sí, sí.
20 diputats Ciutadans, en fi, és un resultat...
Sí, però ja veurem amb Rivera o sense Rivera. Però en tot cas serà un bon resultat, segur, perquè Ciutadans... Qui recull Ciutadans? Doncs mira, recull gent del PP i gent del PSC. És a dir, gent més o menys centrista, moderada, no independentista, més aviat simpatitzant amb la causa unionista i que, home, el PP el veien massa radical, el PSC tampoc els acaba d'agradar. Escolta, se'n van cap a Ciutadans, que és gent jove i, mira, més possibilitats. O sigui, en realitat... Els vots, o sigui, grans revolucions tampoc n'hi ha, eh? Els vots són aquells, que tantes vegades han dit, els de Convergència passen a Esquerra quan estan... Bueno, si, mira, els sobiranistes, jo crec que sí, que al final, d'una manera o d'una altra, fregant el pal, si vols, però jo crec que hi pot haver-hi, hi haurà una llista, una majoria, o sigui, 68 diputats, com a mínim, que seran sobiranistes, perquè, esclar, per exemple, Iniciativa, sí, pot anar amb aquest procés, però diputat, segur que anirà segur no, però segurament amb la llista de Catalunya en Comú, etc. Però és que hi ha diputats d'Iniciativa i d'Esquerra Unida, i això s'està veient també en els ajuntaments, però en el Parlament en aquests moments, que són marcadament independentistes. Té un corrent intern, Iniciativa, que són independentistes i que estan perquè es mulli o hi hagi una pregunta com la que va haver-hi a Unió. Ho encapçala això una diputada de Lleida que es diu Sara Vilà i també Jaume Bosch, un històric, i la mateixa Dolors Camats, que està al mateix nivell jeràrquic que Joan Herrera, no es va amagar de dir que votava sí a la consulta. Això Iniciativa, però és que una mica aquesta sacsejada s'està donant a pràcticament tots els partits. Per tant, una cosa són els partits i l'altra és el nombre de diputats independentistes.
L'Ina va preguntar sobre Unió Democràtica. Per cert, hi ha un oient que el Vilapep, que s'està vist que ja l'he neguitejat per un comentari al voltant d'Esquerra, perquè diu que Esquerra puja, sí, puja, però ens estem referint en aquest cas
en
aquesta enquesta. Única i exclusivament en aquesta enquesta. No cal que ens posem tan nerviosos de seguida perquè, al final, en fi, si voleu parlem de bitlles, i ho deixem córrer.
A nivell municipal
no
tingut uns resultats bons.
Perquè de seguida el Twitter es dispara, en fi, ràpid, hi ha molts nervis. Dit això, qui serà el candidat d'Unió Democràtica? Perquè durant Lleida pensàvem que plegava, però no, al contrari.
No plego jo.
Al contrari. I fins i tot no va assegurar que fos Ramon Espadaler ahir a Madrid. No va deixar-ho clar. Qui pot ser el...
Dins d'Unió estan passant i seguiran passant coses. Perquè la consulta, ens estarem una miqueta més, però és que em sembla que és interessant recordar-ho, això. La consulta la va organitzar el comitè de govern, durant Lleida, i les seves persones afins, i, home, el resultat final va ser pràcticament d'empat. I quan, amb una organització, qualsevol, tu organitzes una consulta, un referèndum, i no el guanyes d'una forma com es guanyava, no diré la búlgara, però d'una forma clara, vol dir que la teva credibilitat queda erosionada, queda tocada. Aleshores, ha sortit aquests, els anomenats crítics o sobiranistes, que són la meitat, són el 47% dels vots de la militància, no? I aquests ara, avui, a més, amb cognoms molt importants en aquest contingut, històrics, com els fills, la Rosa Maria Carrasco o el Raimon Carrasco, fills del fundador del partit, de Carrasco i Formiguera, o cognoms com Joan Rigol, que ja no és d'Unió.
Sí, sí, que ho ha deixat.
O la família Gispert, o Bassols, o sigui, cognoms d'aquells històrics, la Illa, o sigui, cognoms històrics a la formació que s'han posicionat radicalment en contra. I aquests aniran, alguns d'ells, segur, Toni Castellà i segurament altres, aniran a la llista, si és que es fa la llista, que alguna mena de llista farà Artur Mas, i aniran a la llista d'Artur Mas. No volen anar contra Artur Mas, no volen anar contra Convergència o contra la llista del president. Clar, el problema el té Unió, ara, en aquests moments, el problema el té Unió, perquè què fa amb el 50%, o amb el 48, o el 47-48% de la militància?
Que marxin.
D'expulsar.
Que marxin.
Sí,
ja ho han dit que els volen
sí, però esclar, és que això aquí, escolta, aquí perjudica i aquí benefacia.
A mi no em perjudica. Perjudica amb ells que no saben on van. Si es volen estavellar, que s'estavellin.
Jo crec que sí. I després hi ha una cosa, que aquesta enquesta, tornant a l'enquesta i lligant-ho amb Unió, escolta, que,
sis diputats,
que li vagi bé a tothom.
Sis
però a mi em costa pensar, en aquests moments...
Que entregui 6 o 7.
Entregui 6 o 7. Sí, perquè
també,
mira,
el
preu, m'he entretingut a fer uns càlculs abans de venir, a la demarcació de Barcelona... calen entre 47.000 i 50.000 vots per cada diputat. O sigui, número rodó, 50.000 vots per cada diputat a Barcelona. I a Lleida, per exemple, he agafat l'exemple de Lleida, però Tarragona i Girona estaran més o menys semblant, són 20.000 vots. Són molts vots. O sigui, sumem, a veure quants... Ja ho sé que per la llei d'on el que costa més és treure el primer, el segon costa menys, però costa molt, treure'n 6 o 7. Costa molt, 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 sigui espadaler o qui sigui. I, finalment, el que jo crec que no serà, perdó, el cap de llista Duran Lleida per Catalunya, o sigui, no es presentarà a Catalunya, perquè, sincerament, em sembla que... És la meva impressió, El Parlament de Catalunya és una etapa que ell ja la té superada. Mm, i que
queda petit, ell... m'agafa claustrofòbia. Jo allà dins, allò, per la tele sembla gran, però en persona...
A ell interessa anar al Congrés.
És molt petit,
es parla,
allò, eh?
Es parla d'Estats Units, no? Amb els republicans.
Sí, 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 ja he tingut oferta al Jeb Bush, ja li vaig comentar l'altre dia, i estic meditant.
No l'hem de menys tenir, perquè és una persona, i això és veritat, que té... uns més que acceptables contactes amb gent de molt poder econòmic i social.
Sí, sí.
Ara, aquesta gent...
Ha tingut temps per fer-los.
Sí, sí, no, i els té, eh? I els té. Ara, aquesta gent amb molt poder econòmic i social, sí, que hi és, a la que perds una o dues eleccions, s'ha acabat, eh? O sigui que se la juga també Duran Lleida.
Vale, anem a parlar de la llista del president. Com tenim aquesta llista? La llista del president o la llista... Com ho va fer anar, això, Artur Mas? O la llista va dir... Que ell no seria la... Que
amb el president.
Amb el president.
No del president. No del president. Amb el president.
Com ho tenim, això? A veure.
Artur Mas està jugant, i per això en les enquestes crec que li va raonablement bé, dintre que tots els... Clar, tanta atomització de vot, tothom baixa, però Artur Mas juga a la base de la credibilitat. Això ho va fer ja... No és tan diferent la situació, o sigui, el fet sí, però la situació, quan faltaven uns dies pel 9 de novembre. Hi ha un moment que tot li comença a anar malament, que el van deixant sol, que o sigui, fins i tot Unió critica que s'hagi de fer aquell referèndum, la CUP no ho acaba de veure clar, Esquerra Republicana... O sigui, no ho veu clar ningú. I ell què fa, llavors? Demanar ajut a les entitats sobiranistes. Li organitzen... En qüestió d'una setmana, no va arribar una setmana a la plaça de Catalunya, un gran acte de suport, perquè ens hi diu, escolta, és que o ho monto jo, això, i m'ajudeu, o això no tira endavant i s'acaba el procés. I Teresa Forcadell en aquell moment, la Carme Forcadell, però bé, o sigui, l'Associació de Municipis per la Independència, Òmnium, i l'Assemblea Nacional Catalana, organitzen un acte massiu, per estar muntat en tan poc temps, hi va molta gent, li donen legitimitat i ell guanya credibilitat i acaba fent el 9-N, que al final és un èxit, i al final els que els criticaven o qüestionaven, al final acaben allò fins i tot col·laborant i activament, la famosa abraçada amb David Fernández, les imatges d'Oriol Junqueras fent de voluntaris, al final s'hi afegeix tothom. Jo crec que això és la font d'inspiració d'ara. Ara tornen a anar les coses malament i Artur Mas fa un cop d'autoritat, que és el tema d'Unió. O sigui, el tema d'Unió, jo crec que li dona, en els sectors sobiranistes, com a mínim del seu partit, i altres sectors, li dona credibilitat. Està clar que Duran Lleida no està pel tema independentista.
No m'he xalat encara, afortunadament.
I ho ha manifestat públicament, i era allò que el president estava una mica ja, el president Mas estava cansat de prendre determinades decisions, primer mirar-s'ho allò amb calma i tal, per no molestar, no violentar el soci, però llavors arribava el cap de setmana i sortia el divendres la famosa carta aquella que envia la militància, i algun tuit de Duran qüestionant, i això la militància o els simpatitzants de Convergència estaven ja bastant cansats. Bé, la situació era complicada per Artur Mas. Solució, fem el divorci, allò que mira, durant 37 anys es deia algun dia passarà, però no passava mai, doncs ara passa. Jo crec que això és un tema positiu pel tema de la, per, la, per la credibilitat que vol argumentar i que vol esgrimir i Artur Mas. I doncs fa una cosa, fa un moviment...
Sí, però què li diran aquesta... O sigui, tant l'ANC com Òmnium, què li diran?
Això ja ho veurem, perquè, esclar, llavors era més fàcil per les entitats.
Per això li dic, ara què faran?
El mes de novembre els hi va dir, m'heu d'ajudar, pom, i ho van fer-ho. Ara, amb això, Artur Mas recupera una mica el lideratge del procés, torna a recuperar el lideratge del procés, i posa les entitats amb una mena de compromís,
sí, sí, clar,
evidentment, i aleshores, si li diuen que no, jo sincerament crec que és bastant difícil que li diguin que sí.
Jo també.
És molt difícil, perquè, esclar, hi ha molta sensibilitat.
Avui escoltava Vicenç Sanchís, que és vicepresident d'Òmnium, i el que deia, que a Òmnium, per exemple, hi ha moltíssimes sensibilitats, moltes, molts punts de vista diferents, i que, clar, que donar-li un suport a Artur Mas, que és molt complicat.
Per això llavors a Artur Mas li dona llibertat d'acció absoluta. Jo ho he intentat. Artur Mas podrà dir, jo no dic ni si estic a favor o en contra, o si fa bé o si fa malament.
Vostè ens explica l'estratègia.
Exposar. Mm. Me limito a exposar, no, perquè després, clar, no, per Twitter això et diuen de tot. No,
sí, escolta, bueno, exposo. Dia, sí.
Ell primer, Artur Mas, lidera el procés i fa accions que la gent pugui dir, home, doncs sí, realment no és allò que es deia, sí, però a l'hora de la veritat s'arronsarà. Doncs no es va arronsar el 9-N i ara continua endavant amb l'estratègia. Jo per això, sempre que he vingut aquí, he dit, hi haurà eleccions el 27 de setembre.
Sí, sí.
Ho he mantingut sempre.
Sí, sí, mira que hi ha gent que ho qüestiona. Sí,
bueno, ara hi ha poca, ara menys, cada vegada menys, però fa uns mesos hi havia molta que ho qüestionava. I aleshores, Artur Mas ha continuat tirant endavant amb aquest tema, i tot i les qüestions, ell continua pensant en el 27 de setembre i sempre podrà dir, jo primer vaig oferir una llista única en els partits per fer en aquesta consulta el referèndum que no ens van deixar fer d'una altra forma. Els partits em van dir que no, doncs ara ho ofereixo a la societat civil. Si la societat civil li diu, que és l'única resposta que crec...
Que no?
Sí, que no, però... vostè, si vol agafar persones individuals d'això, això ja és cosa seva, i negociï persona a persona. Això, ell podrà dir, jo ho he intentat de totes maneres, doncs ara tinc les mans lliures per anar a agafar aquest, aquell, el de més enllà, i llavors fer, potser sí, la llista amb el president, o del president, o com li vulguem dir. Però és, jo crec que són maniobres estratègiques.
Parlant de llistes, Oriol Junqueras també ha presentat la seva llista, la llista
transversal
de la República Catalana.
Bé, això va sorprendre també una mica, ho va fer el dia abans de l'acte del Baix Llobregat,
contra,
de Molins de Rei.
Va contraprogramar Artur Mas. Sí.
Però és sí, era una sortida que tenia.
Què busca Oriol aquí, en aquesta llista? Vol ser la rèplica de la llista d'Artur Mas? Sí.
Agafarà els que no agafi l'Artur Mas?
Sí, és que al final
I Catalunya final... en Comú agafarà la llista dels que no vagin. Ni amb Artur Mas ni amb Esquerra.
És que al final... si veiem els resultats, perquè s'ha de prendre de totes les eleccions, les municipals...
Sí,
no, però és que les municipals, les sigles, les lletres dels partits tradicionals...
Ja, han caigut ja.
Això
no,
es van apagant.
Sí, sí, això té tota la raó. Bueno, el de Colau... O sigui, la gent, quan anava a votar, agafava la papereta de Colau, que era la foto.
Sí.
No hi havia cap sigle. O sigui, Barcelona en Comú, i molts van saber després que es deia Barcelona en Comú, però votaven a la Colau, no votaven ni Barcelona en Comú ni...
Sí, em recordo allò, Felipe, la gent votava Felipe.
Votaven a Pujol, Jordi Pujol.
Exacte.
I aleshores, aquí es veu una vegada més l'important que és els lideratges. Tornem a recuperar els lideratges. O sigui, hem passat una temporada en tots els àmbits, i la política espanyola això s'ha vist bastant, que semblava que el més important era tenir gestors. Bons gestors, però gestors. Home, penso que tornem a l'època que cal lideratge polític. Polític. Si això sortirà bé, malament, si durarà molt, durarà poc, això ja ho veurem.
Bueno, Albert Rivera seria un bon líder polític.
Per supuesto. És un líder. No,
estaràs d'acord amb ell o no, però exacte, és un bon líder polític.
Exacte. Per això dic que, inclús a Catalunya, quan parlàvem de l'enquesta, l'Albert Rivera, coincideixo completament, ell és un bon líder. Estaràs d'acord? El votaràs, sí o no?
Pots estar d'acord o no, però que és líder i que arrosser com Pablo Iglesias és un líder.
És un líder. Aleshores, esclar, Inés Arrimadas...
a dia d'avui encara no l'he sentit la veu.
Jo us vaig parlar bé d'aquesta...
Sí.
No, és bufona.
Però
a més és preparada, que és el més important.
Aleshores, els líders, per exemple, de partits com el... O sigui, és a dir, Alicia Sánchez Camacho serà el rostre de les eleccions a la Generalitat? O sigui, eleccions, en aquest cas...
En aquests moments...
Alguns plebiscitàries, per altres no? És a dir...
Em consta que hi ha una certa preocupació... Hi ha una molta preocupació i una certa... Però una certesa i desmoralització al Partit Popular, també al PSC, eh? Perquè, esclar...
És que és el que li anem a dir. És a dir, dels aquests partits que abans amb les sigles ja ho teníem tot fet...
Exacte.
Partit Popular de Catalunya i PSC... PSC tindríem a Miquel Iceta, sí, com a líder...
Carme Chacón...
Que no sé si arrossega molt o no... No ho sé, eh? I el Partit Popular de Catalunya amb l'Alicia Sánchez de Camacho.
Sí, sí, clar.
Aquí hi ha possibles canvis de cromos o ens quedarem amb aquestes fotografies?
A curt termini no sembla. Ara pot ser l'estació final d'algú, eh, això.
O curt termini, però de seguida, quan s'han de convocar les eleccions?
No, com a màxim el 3 d'agost.
Ah.
El 3 d'agost són 54 dies abans.
Disculpi'm, de què depèn de si Alicia Sánchez Camacho es presenta com a candidata...
No, home, jo crec que es presentarà. Sí, home, perquè... No, és que aquí no fan primàries, eh? No, el PP no fan
primàries. Ja per això li dic. O sigui, ja...
I el PSC tampoc no fan
primàries. Ja ho podem donar per fet.
Jo crec que sí, perquè... A més...
I Andrea Levy, què seria ja? La substituta sí. Per d'aquí dos anys, ja? L'anem sí, preparant, però... anem fent la cocció.
És que Dolors Montserrat Filla, que
n'havia parlat... Me'ns ha fallat, no? Jo era la meva aposta i no veig que no li donen...
Però, esclar, és que el resultat de les municipals la va esquitxar. Perquè va ser la coordinadora... Se'n va sortir sense massa publicitat, però, esclar, en partit ho saben, i a Madrid ho saben. Va ser la que va organitzar i coordinar la campanya electoral de les municipals del PP a Catalunya.
I va ser culpa seva que partessin...
No, jo no dic que fos culpa seva, senyor Marcelí, però que sí que la va esquitxar aquests resultats.
Però quina culpa en té, la Dolors Montserrat? La culpa la té el govern del Partit Popular. Aquests són els responsables que no els voti aquí a Catalunya ningú.
Però Mariano Rajoy i la seva vicepresidenta no ho admeten, això.
No ho admeten, però escolti, són ganes d'admetre-ho.
I després, Mariano Rajoy és un líder, és un president, és un gestor, digue-li com vulguis, però és el president del govern en aquests moments, que no és amant de canvis. Parlant del tema de l'Alicia Sánchez Camacho, home, a tres mesos o dos mesos i mig, a un mes i una setmana pràcticament de la convocatòria d'eleccions, no canviarà el líder. Es va anunciar també ara grans canvis.
No, escolti, a mi com si volen posar, què li deia jo, una mascota, vull dir, és que a mi m'és igual. Però, clar, vull dir, els resultats del PP a Catalunya són desastrosos.
Andrea Levy, està bé el tema del PP català, tot i que la presentació l'altre dia van venir al Parlament juntes, amb l'Alicia Sánchez Camacho i tota l'estona
i fixi's, ja es va crear el mimetisme, no sé si vostè s'hi va fixar, Andrea Levy, que jo l'escoltava aquí a les tertúlies de
sí,
el Basté,
no, i tant.
El dia que ja va anar amb l'Alicia Sánchez Camacho ja parlava com la Camacho, vés pensar, hosti, ja s'han empaltat.
L'Alicia Sánchez Camacho la va presentar com és l'aposta del PP de Catalunya,
clar.
Perquè vagi a dir la seva veu a Madrid. I ella va començar, naturalment, clar, després d'aquesta presentació, agraint a Alicia Sánchez Camacho i jurant-li fidelitat.
Fixa't.
Aleshores, esclar, és un... Sí, va de vicesecretària, bueno, està bé, però és que ja hi havia dues veus autoritzades, ja hi són encara, el José Luis Ayllón i especialment el cap de gabinet del...
Sí, sí,
el
Moragas.
El Jorge Moragas, però esclar, què li ha passat al Jorge Moragas? Bueno, ara serà el que s'encarregarà de la campanya electoral, perquè el que ho va fer l'altra vegada ja no ha tornat a aparèixer al lloc. El diputat, ara, mira, que sempre diu que tinc memòria, ara no em ve la veu, és aquell, el Floriano, Carlos Floriano. Floriano,
missing.
Sí, va ser el coordinador de la campanya de...
També de traca Carlos Floriano.
Clar, amb una trompada d'aquestes, el coordinador, i això, el coordinador rep, clar, algú ha de rebre la clatellada. I Dolors Montserrat, indirectament, s'ha escapolit força bé, però, home, esclar, si és la que munta l'estratègia... En fi, o sigui que ens...
Un valor que l'hem perdut, eh? Mira, que a mi em tenia...
No, jo no crec que no s'ha perdut del tot.
Estàs disgustat, sí.
M'agrada, Dolors Montserrat m'agrada.
Hi ha una certa desmoralització i preocupació, lògica,
clar,
però en el PSC
clar.
També. Però és que nerviosos, de veritat, eh? Nerviosos estan tots tots els grups, tothom, fins i tot el...
Fins i tot la gent també tothom està tothom nerviós. Hi ha un nerviosisme que es palpa pel carrer. Josep Maria Martí, moltíssimes gràcies.
Reconcentrat.
Emporta't amb l'avantguàrdia la fregidora dietètica Cecofrai. Fregeix i forneix a patates, carn, peix i verdures només amb una cullerada d'oli. Queda't amb el queso dels aliments i estalvia't els greixos i l'oli. Aconsegueix-la amb un llibre de receptes per només 34,95 €. Aquest diumenge a la cartilla, amb l'avantguàrdia. Recollida a oficines de correus.
RAC 1. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia...
Ah, estos son los que saben de informática, ¿no?
No, los hindús.
Vale.
Los hindús.
Lo que tiene la industria de cine lésbico, Bollywood, ¿me entiendes?
La competència.
Pobresa extrema.
L'austeritat.
Pablo Iglesias.
Vols que t'ensenyi la cua?
Amb els Oscars. RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC.
Concentrat.
Sí, ara sí. Sí, sí, sí.
Iba a ser una carrera que íbamos a rodar de los últimos, por desgracia, pues mira, no pudimos tener ninguna vuelta, Jensen también se ha retirado, hubiese hecho la carrera yo solo, sin ninguna comparación, así que bueno, un fin de semana bastante, bastante malo para nosotros en cuanto a información, en cuanto a resultados, sabíamos que íbamos a sacrificarlo haciendo tantos cambios en el motor, así que los test de esta semana son casi cruciales.
Estic per trucar un dia d'aquests que tens, que estàs de baixa moral a l'Alonso, i escolta, tot ho positivitza. Sí, tot. O sigui, surten últims, la primera volta, el Raikkonen l'estimba contra la paret, el
cotxe... Els fixaran els d'Unió.
El cotxe de...
Escolta, no faci bromes, eh?
El cotxe de... El cotxe de Button tampoc va, no va res, no funciona res, però ell, escolta, nada, la pròxima carrera i la pròxima carrera...
Ara ja ha dit, ha fet un primer comentari que diu que el que han de fer és centrar-se en el 2017.
Sí, no, i el
2017 també. Ahir, aquest cap de setmana, McLaren ha batut rècords, eh? 50 llocs de penalització entre els dos cotxes. Però és que, clar, per Silverstone aviam què passa, perquè es veu que aquell motor ha quedat fet una porqueria, eh? Un motor que, com aquell qui diu, només va fer una volta.
No va arribar a volta.
No va arribar a la volta. I, clar, amb la trompada que va tenir amb el Kimi Raikkonen, es veu que no queda res, no queda res sencer, i que hauran de fer canvis, i, per tant, presumiblement, per la cursa de Silverstone...
D'on sortiria? Si són 50, se sumen a la penalització d'aquesta cursa o no? Perquè aleshores ja serien 75, per tant, potser sortirà des de...
Seria el diumenge i ell engegaria el dimarts.
Circuit de Barcelona, saps sortir per aquí?
Exacte.
I arribaria... Perquè, clar, això
és... molt bèstia, és impossible fer res.
Però això en la Fórmula 1 hi ha antecedents d'una situació tan...
Home, ja...
O sigui, de fer-ho tan malament, perquè ho fan pitjor que...
Que Manor.
Fan pitjor que la pitjor escuderia.
No, home, pitjor no, perquè han marcat 4 punts i Manor no n'ha marcat cap.
Bueno,
però, clar, trist bagatge aquest, que després de 8 curses...
Perdona, Alonso i els dos de Manor són els únics pilots
que no han puntuat.
Amb tota una cursa, amb 8 curses
que portem.
I sempre és la mateixa cantarella. Ara venen unes modificacions a la propera Gran Premi.
La paraula de moda és els upgrades i els tokens.
Tu vas tenir ocasió de parlar llargament, extensament, sí, amb una entrevista a Movistar Televisió amb Fernando Alonso.
Sí.
Realment ell no tira la tovallora, no?
No
veu que això és una,
no, no,
això és una presa
de pèl. Jo li vaig fer una sèrie de preguntes sobre això, de dir, ostres, no em puc creure aquesta actitud que tu tens de hay que verlo todo desde el punto de vista positivo, sí, estamos mejorando, dic, perquè, dic, ostres, dic, tu realment... Quan vas arribar aquí, et pensaves que això seria tan fotut? Perquè aquest ha estat el discurs de les primeres curses. Ell anava a dir, jo ja sabia d'on me metia, sabia lo que m'esperava... I ell ahir va fer un símil bastant bo. Diu, és que ho estem construint tot a partir de zero. Diu, imagina't un equip de futbol. Diu, un equip de futbol pot fitxar 3 megacracs i de cop i volta, de fer una temporada discreta, guanyar la Champions, per posar un exemple. Diu, però és que el que estem parlant no és de fitxar 3 cracs. Diu, el que estem parlant és de començar el treball en un equip de futbol construint fins i tot la pedrera. Diu, com si no tingués ni secció de futbol base. Com si no tingués...
Però McLaren no és...
No és el cas, no és el cas. Clar, perquè, home, el palmarès que té McLaren i el de Honda, qui el pot qüestionar?
Per això dic que realment...
Però no s'aclaren. La situació d'aquest cap de setmana, jo crec que ja va venir el president de Honda, allà, i aquell home fotia un paper ben galdós allà, perquè veies els dos cotxes abandonant per segona cursa consecutiva. Alonso porta 14 anys a la Fórmula 1. Mai no havia abandonat 4 curses consecutives. Però, en canvi, tu parles amb ell i està en un rotllo fent, ja està allò, tot li va bé.
És que no ho entenc, no ho entenc.
Escolta, és que no m'ho puc creure, no m'ho puc creure. I diu, és normal que no us ho creieu, perquè des de fora no podeu entendre la dificultat que significa que tot aquest devessall de tecnologia que hi ha
amb els cotxes actuals de la Fórmula 1 funcionen a la primera. Dic, home, dic, Mercedes bé ho va fer. Diu, no, no, això no és així. Diu, Mercedes portava anys treballant amb aquest motor al banc fins a fer aquesta autèntica obra d'art que és el seu motor. Ho va catalogar com a obra d'art. Diu, i repetir una obra d'art d'aquestes característiques com és el motor Mercedes és una cosa que és impossible de fer-la en una sola temporada. I això s'ha d'anar construint de mica en mica. El problema és, el senyor Arai, que és el senyor de Honda a McLaren, diu que passat l'estiu...
No, l'amiga jefe de...
No, el president.
El president no, que va venir a Àustria?
No, no, encara no recordo com es diu el president. L'Arai, que és el
sí, sí,
el Honda de l'Ega allà.
Per... Que aquest sempre diu que vienen los podios...
Sí, sí,
que
no, ell diu que després de l'estiu vindran els podis. Home, aviam, potser...
Ja estem a l'estiu, eh?
Sí, exacte, però que l'ho faci, més no. Va, l'estiu, ja som a l'estiu.
No, per això dic que se li va acabant el temps.
Doncs, a veure, és que el problema és que jo ja començo a dubtar que això vagi bé l'any vinent. Perquè si no va bé ara final de temporada, després què passa? Que ho tocaran amb una vareta màgica, això, a l'hivern, si tampoc pots entrenar. Si no pots entrenar i no pots reproduir en condicions normals, o aquest cotxe fa un canvi radical d'un dia per l'altre, cosa que m'agradaria creure, però de moment no tinc arguments a on agafar-me per considerar que aquest plantejament és sòlid. Ostres, jo penso que l'any vinent pot ser segona part d'això mateix. Ja.
I Alonso aguantarà un
Hombre,
segon any...
¿Cómo no, porque sí, aguanti? ¿Cómo no aguantará con el coche particular que té a casa? ¿Tu novi, la novia que té, que surt...
Escolti,
no faci aquests símils.
Hombre, pues que te treu un antidepressiu, però de lo millor.
Jo crec que té bastant a veure,
eh? Hombre, sí,
hombre. Perquè està molt fent.
Hombre, Miguel.
Jo no l'havia vist mai tant...
O potser els 35 milions d'euros que cobra per temporada.
Això m'imagino que també te'n dona una certa tranquil·litat.
35 milions d'euros per temporada.
A mi ja m'aniria bé allò que va de pagar la hipoteca.
Què va signar, per 3?
Teòricament són 2.
Dos, per tant li queda 2 de... Sí, sí, dos de martiri.
Ja
martiri
veurem,
en el sentit de no guanyar
clar,
res ni
McLaren,
fer res.
McLaren en teoria està vinculat amb Honda per 10 anys, eh? Clar, jo és que no m'imagino que aquest cotxe ha de funcionar, home.
Però si cada dia és pitjor.
S'hagin tornat tot d'un dia per l'altre.
Aquest cap de setmana, aquest cap de setmana sortien els últims i a sobre tenien 2 paralitzacions més.
Per temps. Sí, sí,
clar. Que haguessin acabat a menys, o sigui, a menys 70 voltes.
No haguessin puntuat, perquè era molt complicat. Home, van abandonar sis cotxes, no se sap mai.
Sí, però Baton quantes voltes va donar?
No, res, tampoc, poca cosa. I a més a més, l'abandonament de Baton és de pissarrí, eh? Perquè va fallar un sensor de l'admissió, i per por que allò s'acabés trencant, van dir, para, home... Dius, home, si no es trencarà, ja es trencarà la setmana vinent. Doncs tant per tant, continua rodant. Què és el que t'interessa? Ara ja, tant li fot morir d'un tiro o d'una patada de conill. Vull dir, és igual, doncs ja tant per tant, tira endavant, m'entens? És veritat o no? Home, senyor Marcelí, és així, no? Vull dir, posats a morir, tant li fot.
Tornem a la conversa d'en Fernando Alonso.
Va donar molts titulars.
Anem als titulars de Fernando Alonso.
Mira, ell, per exemple, doncs això que dic, ell esperava... ell sabia que això seria complicat, però va reconèixer que potser no tant, que esperava més de McLaren aquest any, i que està convençut que l'any vinent ho faran d'allò més.
Sí.
Que ens hem d'oblidar d'aquesta temporada, que l'equip s'ha d'oblidar d'aquesta temporada,
venga,
i centrar-se ja a treballar pel 2016. Va dir que ell dubta de la resurrecció de Ferrari, això que diu tothom, va dir Fernando Alonso, diu ara, diu, ostres, diu, jo no veig ni que el passat fos un infern, ni que ara sigui el purgatori, com sembla que estan, diu, perquè al cap i a la fi, va dir Alonso, diu, jo també feia segons i tercers, jo li vaig dir, home, però ells han guanyat una cursa, la segona, concretament, de Sebastian Vettel, i li vaig preguntar, tu haguessis guanyat amb aquest cotxe? Diu, això no se sap, diu, perquè a més diu, Vettel ho va fer extraordinàriament bé, va estar molt, molt elegant amb Sebastian Vettel. Però ell va dir que des del seu punt de vista la millora de Ferrari, segons ell, no és tan evident, diu, perquè al cap i a la fi van segons del campionat, diu, ja hi anàvem de segons nosaltres l'any passat. Diu, i ja veurem si mantenen aquesta segona posició. També va reconèixer que va estar molt a prop de fitxar per Mercedes, va reconèixer un reguitzell de trucades de Niki Lauda insistint-lo, i va reconèixer que va estar rumiant la possibilitat de comprar a nivell personal l'equip Lotus, perquè va establir unes converses amb Gerard López, que és el propietari d'aquest equip. Aquest senyor, com sabeu, doncs és un multimilionari que doncs, ha fet fortuna amb el món de les xarxes digitals, I el Gerard López es veu que tenia un cert interès en comprar o patrocinar l'equip de ciclisme que volia fer Fernando Alonso i que de moment està parat aquest projecte, i aleshores es plantejaven una mena d'intercanvi d'accions, no?, entre l'equip de ciclisme de l'Alonso i l'equip de Fórmula 1. I va dir que sí o sí, que va seguir molt interès les 24 hores d'Alemans, i va tornar a dir que li agradaria moltíssim córrer aquesta cursa, i a més que li agradaria fer-ho amb el seu gran amic, Antonio García, que és aquest pilot madrileny que és boníssim, però que no va tenir doncs la sort de tenir una trajectòria tan ben tutelada com l'Alonso, però és un pilot molt i molt bo. L'Antonio García, eren molt amics de jovenets, va ser el seu antecessor en el palmarès de la Fórmula Nissan, abans que fossin les
Bolsèries. Però està bé, això que se'n recordi de...
Molt, molt. I ara està molt il·lusionat perquè aquest divendres inaugura un museu. Us en recordeu que l'any passat us vaig parlar que havia anat a visitar la Fernando Alonso Collection a Madrid i que m'havia agradat moltíssim?
Sí,
era un museu amb un gust extraordinari. Doncs aquest museu ara, a partir d'aquest divendres, estarà instal·lat de manera permanent a Oviedo, a una barriada o una zona que en diuen la Morgal. Doncs és maco, senyor Marcelí, aquest lloc.
¿Es equiparable al Museo de la Radio de Luis del Olmo, que tiene en el Rock de San Gaietà y en Torre del Mar?
Sama és una mica més gran. Sama és una mica més gran.
Precioso.
Sí, és molt maco.
Tiene tanta ràdio.
El de l'Olmo té uns aparells de ràdio.
Claro, magnífics, com val. I què hi ha al museu d'aquest nom?
Doncs miri, sense anar més lluny, hi ha 16 monoplaces de Fórmula 1. Això és fantàstic, perquè entre aquests cotxes hi ha els seus cotxes campions, el McLaren del 2007, que és una meravella.
Potser anirà a buscar-lo al museu i correrà amb aquell.
No t'estranyi. Igual si agafessin aquell cotxe
anirien millor
que amb aquest.
Segur.
I hi ha una col·lecció de cascos increïble d'altres pilots de Fórmula 1. Hi ha tots els records de quan ell començava la cursa, però el més interessant és que han construït una pista de kàrting molt xula al costat, amb unes instal·lacions que estan molt i molt bé, perquè això els permetrà organitzar curses del Campionat d'Europa i del Campionat del Món. I ell ara acaba de fer una fundació que el primer acte serà, doncs, ja aquest estiu, fa una mena de... una mena, no, fa un campus per nanos de 8 a 11 anys, on el principal és aprendre anglès. I una vegada, doncs, ja tenen...
Saps anglès, a conduir?
Anglès, doncs, aleshores els ensenyen les beceroles de la competició, no únicament a conduir un cotxe, en aquest cas un car, sinó també, doncs, com presentar-se davant dels mitjans de comunicació, com gestionar les relacions amb els patrocinadors, una bona iniciativa. I a més això, tantes vegades que hem criticat Alonso, jo el primer, que no ha donat oportunitats als que l'han seguit, doncs home, ara insisteixo, és que està en aquest estat zen total, doncs que això l'honora.
Va penjar una foto a Twitter, sí, que és la del peu d'ell, esquerra, i el peu dret d'ella, en una platja, de la noia, de la Lara Álvarez.
No, és que està...
hombre, que això...
Extrañar es el precio que se paga por vivir momentos inolvidables. Molt bonic, això,
En el museu, en els cotxes que hi ha d'altra temporada, això se lo ha regalat l'equip o l'ha tingut que pagar ell?
Això s'ho ha pagat ell. Home, l'equip li ha regalat alguns cotxes, els equips li han regalat alguns cotxes, però d'altres coses les ha hagut de rescatar ella a cop de taló. Aquest tampoc és el problema.
Ahir Fernando Alonso va anar a preguntar si estava bé a Kimi Raikkonen, i Raikkonen el va engegar a dida.
No va estar
bé. Tot i que l'accident diria que va ser una mica...
Raikkonen perd el control del cotxe, ell anava amb uns pneumàtics diferents a la majoria, amb el pneumàtic més dur, aquell pneumàtic no tenia encara la temperatura de funcionament òptima, i aleshores no va poder evitar, doncs, fer un parell de revolts, allò, fent autèntiques virgueries per mantenir el cotxe a la pista, fins que arriba un moment que perd el control del cotxe, el cotxe li fa una fuetada, i Raikkonen dona un cop al cotxe d'Alonso, que s'enfila al damunt amb una situació de gran perill. 34, gran perill per Kimi Raikkonen, sobretot. Un accident que recordava una miqueta aquell que havia tingut Alonso a Spa-Francorchamps, al revolt de les Urs, fa 4 anys, quan Romain Grosjean se li va enfilar al damunt. Sí. Va ser la situació inversa, no? En aquest cas, doncs, el que va quedar sota va ser Raikkonen, i hi ha unes imatges i unes fotos esfereïdores, perquè es veu com passa el cotxe allò a mig dit del cas de...
Sí, però Raikkonen, que va anar a Alonso a preocupar-se per,
home,
per ell, Raikkonen el va pràcticament engegar.
Raikkonen és un pilot extraordinari, una mica poca solta, perquè li fots un viatge amb el teu company, l'envies contra la tanca 300 per hora, es fot un bolet de 34 Gs, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do, i a sobre, el que has rebut, que no en té cap culpa, ve a preguntar-te com estàs, i l'engegues a pasturar dues vegades. Home, em sembla que no és estar a l'alçada.
Raikkonen continuarà la temporada que ve a Ferrari,
no? Jo el veig més fora que dins de Ferrari, perquè, a més, l'arribament aquest no s'està d'històries, i ho he dit moltes vegades, que encara que Ferrari té l'opció d'exercir
la renovació
per un any més, el mateix Arribavent ha dit que si els resultats no arriben, que no compten amb ell. I ara ha començat allò que els anglesos diuen la silly season, la temporada de les bestieses, que és una mica això, les especulacions sobre el mercat. No? Qui podria substituir a Kimi Raikkonen?
I qui podria substituir?
Aviam, sonen diversos noms. Sona a Nico Hülkenberg, que recordeu, ja havia sonat amb anterioritat per acompanyar Fernando Alonso en el lloc de Kimi Raikkonen, i més ara, amb la victòria d'alemans de la setmana passada, doncs l'Alemanya ha vist revaloritzades les seves opcions. És un pilot boníssim, Hülkenberg, d'altra banda. També es parla de Valtteri Bottas, que és un pilot molt bo,
que està Williams.
Molt combatiu, exacte, que està a Williams, i es parla de Daniel Ricciardo, que és un altre pilot extraordinari, però a Red Bull han sortit ràpidament al pas i han dit que no, Helmut Marko ha dit que tenen lligadíssim al Ricciardo i que se n'oblidin de fitxar-lo perquè el tenen molt lligat.
I el campionat, que està més apretat a 10 punts...
Una victòria de Rosberg ahir, l'emoció torna.
Lewis Hamilton, que estava més pendent de les seves darreres compres que no per la cursa.
Jo
no?
Aquest cap de setmana no l'he vist. El que passa que, clar, aquest cotxe és tan bo que fins i tot fent-ho malament, fixa't tu, fent un mal cap de setmana com ha fet Hamilton, va fer segon. És que la cosa és molt bèstia, perquè tu veus els entrenaments de dissabte i tots dos fan dues errades capdals en el moment de marcar el temps important per la qualificació.
I
en canvi queden primer i segon. O sigui, cometent una cagada tant el Hamilton com el Rosberg, i queden primer i segon. I a la cursa, tres quarts del mateix. Hamilton va sortir molt malament, Rosberg va fer una molt bona cursa aquesta vegada, les coses com siguin, i ara el campionat es torna a compactar. Però jo veig el Hamilton, és que no... Aviam, jo entenc que els esportistes que estan sotmesos a tanta pressió, esportistes d'èlit d'aquest nivell, doncs de tant en tant necessiten una vàlvula d'escapament, però és que el Hamilton és que va de festival en festival. Vull dir, recordeu que quan va fitxar per Mercedes, el primer que va fer va ser regalar-se aquell
avió, un avió particular,
que
després va reconèixer
que l'havia cagat,
que no calia. I ara què s'ha comprat?
23 milions d'euros es va gastar amb aquell avió.
23 milions d'euros.
Pues mira que això, quan surt de... com el cotxe, la que passa a concessionària, per valor,
sí, per valor.
Ara es matricula.
Està amoïnat per la pèrdua de valor de l'avió, ara Hamilton, saps?
I ara què s'ha comprat?
Un apartament a Tribeca, que sabeu que és el barri guai ara de Nova York, 30 milions de dòlars l'apartament. M'imagino que no deu de ser de protecció oficial. Amb 30
milions de dòlars per un apartament a Nova York.
I no para, perquè està més a Amèrica que aquí. Vull dir, és que va i ve, va i ve, va i ve. Home, jo crec que això, alguna mena de factura pot passar, no? Escolta'm, que fora de temporada faci el que li ve de gust, només faltaria.
Que ha fet unes declaracions a la revista Penthouse.
Ah, sí, el Penthouse ha fet...
Ell?
Sí, li hem fet una entrevista. Surt allà en plan... Xurillo allà... marcant estil, per dir-ho d'alguna manera. Marcant estil. I ell diu que des que està solter, des que ho va deixar amb la... amb la Nicole Scherzinger, que li van millor les coses. Perquè sobretot ha descobert que una de les coses que el motiva més és fer l'amor a dintre un cotxe. Es veu que... això ho explica el Penthouse.
No és el Fórmula 1.
No és el Fórmula 1, m'imagino que no. I que es veu que el que...
Però si és molt incòmode.
Home, tots ho han fet, no? Però clar...
Li motiva dins un cotxe.
Que el que el posa és fer-ho dintre un cotxe. I això, i aleshores, clar, hi ha hagut molt rebombori i bastant cachondeo. Anava amb uns pantalons aquest cap de setmana que eren per veure'ls. Era...
El gos ja no el porta, no?
El Rosco?
No, el gos.
El?
Portava un gos
al Rosco.
Que es deia Rosco.
Es diu Rosco.
I ja no el porta.
En té dos ara. Té dos. Té dos bulldogs xulíssims. A mi em cau molt bé. Molt bé. Perquè a més és un personatge que sempre t'explica coses, no? Una vegada, recordo que li vaig fer una entrevista a Abu Dhabi, i l'any que jugava el títol, i jo li dic, ostres, no et sents amb molta pressió de vegades, sotmès i tal? I em diu, escolta, diu, has vist aquest entorn que tenim? I em senyala el famós hotel, el Yas Marina aquell, i em senyala els... Diu, goita, quins iots hi ha aquí. Diu, ostres, diu, som gent privilegiada. Diu, tu i jo som gent privilegiada. Diu, els dos fem la feina. Dic, home, hi ha unes sutils diferències de sou. Però, diu, en el fons, diu, vale, diu, ho admeto, diu, però tu fas el que t'agrada i jo també. Diu, fixa't al meu germà. Diu, això sí que és fotut. Això sí que és fotut, que ell té un germà que té, doncs, unes certes discapacitats i que, per cert, és un noi extraordinari, però doncs té aquestes discapacitats físiques, però té una força de voluntat, el Niklas, espectacular, perquè ell també fa curses i corre i no ho fa del tot malament, pobre nano, i ell em diu, ostres, diu, i és algú que, com que té uns orígens molt humils, el seu pare era un emigrant de l'illa de Granada, un ferroviari...
Sí, però com no sí, freni però, aquests ja, cops però, de talonari...
Però aquest és el problema, no? Que pot arribar a perdre el món de vista, però de tant en tant et fa unes reflexions que dius, ostres, després el veus arribant amb aquella cadena d'or...
Però és d'or, allò, ja ho és...
Sí, és d'or, allò, allò de valer com tres vegades a casa meva, allò, aquella cadena.
És d'or, aquella cadena.
És d'or. No has vist que vas encreixar per tot últimament, per aquella cadena? Home,
pensava que era de bisuteria.
Tots aquells que portes parracats, que dius, on vas amb això? I, ostres, jo per endreçar el garatge em mudo més a casa els dissabtes, no? I el veus amb aquells pantalons esparracats i pots comptar que aquells pantalons han de valer 2.000 euros, jo què sé, m'entens? Vull dir, ara és el rotllo aquest, el Pacquiao amunt, el Mayweather amunt, que s'han fet amics ara, tots els raperos aquests, el rotllo de la música, vol crear, s'ha ficat amb un grup de gent... No, està, em sembla que hi ha la Beyoncé pel mig, ara no ho recordo, però volen crear una mena d'alternativa a l'Spotify, i està obsessionat amb això, Vol crear una base de musical assequible per la gent, i està amb això, està el tio que ha ficat amb això. Ara, per mi és el gran candidat al títol, molt més que no pas Nico Rosberg, per mi em sembla molt millor pilot Lewis Hamilton que Rosberg, però que no va dir, que no va dir perquè, mira, l'altre ja el té 10 punts. I 10 punts, amb una cursa se te'n van a
Norris. Y hacer las cosas en el coche te puede coger la lumbalgia.
Sí,
yo lo he hecho en muchos sitios, lo he contado muchísimas veces. Y es peligrosísimo.
Abans d'acabar...
Escucha.
En la playa, en el ascensor, lo he hecho en todas partes, en el coche. Pero ahí no teníais de respuesta vosotros a la cama. Yo sigo considerando que donde mejor se hace el amor, para mí, es en la cama, es más cómodo, más apetecible.
Molt interessant on fa l'amor José Manuel
Parada.
Abans d'acabar, aquest dissabte es disputa el Gran Premi d'Holanda al circuit d'Assen, vuitena cursa del Campionat Mundial de Motociclisme. Veurem què passa amb Rossi, amb Sarko, amb Ken. Hi ha un campionat on, entre d'altres, hi seguirà els seus comentaris.
Bueno, claro, efectivamente estaré aquí para hacer los comentarios para Telecinco. Bueno, yo no sé qué...
Es que no me recordo del nom, ara.
Dennis Noyer.
Dennis Noyer.
Exacto.
Tenim vivint a Barcelona una altra vegada,
Sí,
bueno,
aquí se vive mejor que nada. Se está muy bien. Tengo muy grandes amigos.
El millor periodista de la història de l'esport.
Gracias, muchas gracias. Estuve corriendo aquí las 24 horas de Montjuïc. Bueno, que
un dia l'hem de portar. Voleu que el portem?
Sí, portem-lo.
Riureu molt, Riureu molt, molt, de debò. Ens ho passarem molt bé,
Bueno, yo creéis, tengo historias interminables, anécdotas, miles que no te puedes acabar.
A més, has fet un llibre, ara, no? Has editat un
llibre. Bueno, ahora tengo un libro que se llama Cinta Americana, que explica un montón de anécdotas con Kenny Ramos, con Wayne Rainey, con Rainey Mamola.
Per cert, que Wayne Gardner i Kevin Schwenz van guanyar les dues curses del Legends.
Aquest cap de setmana hi va haver-hi el MotoGP Legends. Molt bona idea. Això és un gran premi que van muntar a Jerez.
De llegendes.
Amb belles glòries. I els veies a tots allà, amb menys pèl, una mica més arrebregats i bastant panxuts, tots plegats.
Bueno, hay un montón de...
Però com van amb moto, em van passar un vídeo i realment dius, ostres, aquests tios en sabien molt,
Yo solo recuerdo, tú sabes ahora estos bonos que llevan de motociclismo aquí un bulto en la espalda.
Sí.
Esto inventé yo haciendo pruebas con Randy Mamola, porque le gustaba al mecánico el pan de kilo aquí mucho en Barcelona. Mm-hmm. Entonces, una vez arreglando la moto, yo me agaché un momento porque había caído la llave inglesa, me puso aquí el pan de kilo en el mono, cerró la cremallera rápido, salí corriendo, más que mejor tiempo, y de entonces acá, ahora se ha puesto ya de moda poner esto para la aerodinámica del mono de cuero.
¿Això ho expliques en el teu llibre?
Esto está aquí y muchas más.
Muchas más cosas. Bueno, porta-lo un dia,
A si voleu el portem, riurem moltíssim. Estarem estona, perquè...
Xerra,
xerra.
Tenim un temps determinat,
És boníssim, de debò, que riurem molt. Una recomanació per aquest cap de setmana, a part del Gran Premi d'Holanda. A les 5 de la tarda, de dissabte, el circuit de Catalunya fan la segona motorada per la independència. I anirà o no?
Però no tinc moto, però
ja buscarem una mobilet per vostè. L'any passat va ser una convocatòria magnífica al circuit de Catalunya i aquest any es repetirà. I això començarà a les 5 de la tarda al circuit i després s'anirà baixant cap a Barcelona amb la idea d'omplir tot el circuit de gent anant amb moto i evidentment portant estelades. Circuit de Catalunya, per cert, que com us vam dir la setmana passada, com vam avançar, ja té nou director, el que vam dir, en Joan Fontseré.
Molt bé. Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Apa.
Això és reconcentrat.
Si no somiem, estem morts. Kilian Jornet. Si sóc lliure, és perquè sempre estic corrent. Jimi Hendrix. El dolor és inevitable. El patiment és opcional. Buda. Per què pujar muntanyes? Perquè són allà. Lionel Terray.
Ultraesports, els diumenges a les 3 de la tarda, amb Raül Llimós.
Ultraesports, més enllà de l'esport.
RAC 1. Tots som 1.